A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out the fuse out there alone. 10 i 3, 5 i 3, donem la benvinguda al nostre home coet, al nostre Rocketman, en Jordi Alemany, de l'Associació Astronòmica de Formentera. Molt bon dia, Jordi.
Hola, Pepa, bon dia.
I avui anem disparats cap a 5.000 anys enrere per fer un, diguem-ne, un repàs als inicis, a les beceroles, de quan l'ésser humà va mirar al cel i es va preguntar per què, com, quan, des de quan.
Així és. Comencem un petit cicle que durarà no sé quants programes. 3, 4, perquè clar, resumir 5.000 anys d'història de l'astronomia en 10-15 minuts, ho tenim magre.
On comença això?
Això comença, mira, fa cosa de 5.000 anys, 5.000 anys, com hem dit. L'astronomia va començar a existir, si actualment l'astronomia és una ciència, coneixem com una ciència, i que ens serveix per explicar coses i de divulgació, fa 5.000 anys com va començar, va ser una eina de supervivència. O sigui, l'astronomia ha tingut diferents fases. La primera va ser que vam començar a observar el cel i el vam començar a registrar fa cosa de 5.000 anys com per veure coses, van començar a detectar patrons.
Que els ajudaven a, diguem-ne, ampliar els seus escassos índexs de supervivència en un món hostil.
O sigui, primer, l'astronomia s'havia de mirar el cel per sobreviure.
I què veien al cel?
Doncs, durant anys, durant generacions, van començar a veure que certs patrons es repetien. I aleshores d'aquí van poder... Com va començar? Doncs sabien quan emigrar, sabien que si hi havia aquestes estrelles, volia dir que venia el fred. Mm. Sabien que si venien aquestes estrelles, era una bona època per anar a caçar. Podíem organitzar l'agricultura, i sobretot ens podíem orientar i començar a mesurar el pas del temps, perquè aquí és on comencen a néixer els primers calendaris. Actualment tu tens el calendari al mòbil o en un paper, el que sigui, els calendaris, ja existien calendaris fa 5.000 anys, o es van començar a fer calendaris fa 5.000 anys. Però aquí entrem en el concepte de l'arqueoastronomia. Per exemple, hauràs sentit a parlar del típic, el famós monument de Stonehenge que hi ha al sud d'Anglaterra.
Oh, hi he anat.
Hi has estat?
Sí, sí.
Doncs mira, ho sabràs tu millor. Explica-ho tu, sabràs tu millor que jo.
No, no, no.
Stonehenge era un santuari on es feien rituals socials, o sigui, on es feien enterraments, on es feien events importants dins de la cultura de la gent que el va fer.
Oh, aquí tenim Can Acosta, eh?
Sí, és cert, aquí tenim Can Acosta, sí que és cert. Stonehenge està orientat d'una manera particular que té una pedra molt famosa, per exemple, és el Hill, o sigui, el taló que li diuen, el Hillstone, que està orientat de manera que coincideix, no que exactament, hi ha una petita variació, però sí coincideix amb el solstici d'estiu. Ells van començar a veure que dius, mira, jo col·loco una pedra aquí per marcar que aquí surt el sol. I el dia següent veig que el sol surt per un lloc una mica diferent.
Mm.
I el dia següent també. I el dia següent també. I al cap d'uns mesos veig que el sol torna a venir per aquí. I aleshores aquí em dono compte de la primera idea. El cel té patrons. I jo tinc unes maneres de, no de viure, sinó de sobreviure, i veig que aquests patrons m'ajuden.
I es van repetint i aquí passa un any.
Doncs aleshores, exacte. I aleshores dius, bueno, doncs aquí hem de fer alguna cosa que ens ajudi a saber on estem i quan estem. Doncs així es van iniciar els primers calendaris. El més famós és aquest que t'he comentat. N'hi ha d'altres, com per exemple Egipte, Egipte n'hi ha un que es diu el de Napta Playa, que és una cosa bastant similar. També està orientat en funció de les estrelles i també és un calendari que, bueno, que tenia una finalitat molt similar a la de, Stonehenge. Què passa? Després d'això, el cel comença a ser, una eina per visualitzar i per aprendre a sobreviure, però aleshores aquí ja ve un salt tecnològic molt important. Entrem ja a les antigues civilitzacions com a Mesopotàmia, Egipte, fins i tot la Xina. Aquí ja comencem a tenir documentació escrita.
Si passem ja a la història.
Sí, exacte. Aleshores, si l'astronomia abans era una cosa que servia per poder veure com sobreviure, aquí l'astronomia ja la començo a percebre com preveure coses. No saber on estic, sinó saber on estaré. Perquè hi ha una sèrie de patrons que durant moltes generacions i molts anys s'han anat repetint, jo ja els començo a documentar. No només poso una pedra al terra que m'indica per on vindrà, sinó que jo començo a documentar. Veig que hi ha una periodicitat, veig que aquesta periodicitat es pot calcular, doncs a partir d'aquí doncs preveuré el que vindrà. Parlem dels primers grans astrònoms, Mesopotàmia. Mesopotàmia, van ser extraordinaris observadors del cel.
I estem parlant d'astrònoms que observaven a ull nu, entenc.
Sí, exacte. Tenien un cel molt més net que el nostre.
Això segur.
Això segur, vull dir. Però els mesopotàmics registraven posicions dels planetes, eclipsis. O sigui, no que es registraven, preveien posicions dels planetes, eclipsis, fases llunars, aparicions d'estrelles. O sigui, fenòmens que actualment considerem extraordinaris, aquesta gent ja els tenien no documentats, sinó que sabien quan passarien. Per exemple, un eclipsi llunar els podien preveure amb molta precisió, de fet. Els eclipsis solars també els podien preveure. No amb tanta precisió, perquè l'eclipsi solar podien saber que en tal data o entre tal data podia haver-hi un eclipsi solar, el que passa que no podien preveure és on passaria la franja de totalitat. Ells no podien haver dit que la franja de totalitat del dia 12 d'agost passaria per Formentera. Però sí que podien saber que hi hauria un eclipsi de sol. I van començar a detectar certs patrons que avui en dia són vigents i que s'estudien a nivell científic. Per exemple, el que es diu el cicle de Saros. El cicle de Saros és un cicle de 18 anys i 11 dies. O sigui, ara hem tingut un eclipsi. El 12 d'agost hem tingut un eclipsi. Mm. El 2 d'agost de l'any que ve hi haurà un altre eclipsi que passarà pel sur d'Espanya i que aquí Formentera serà visible de manera parcial. I el següent any, el 2028, em sembla que és el febrer, tindrem un altre eclipsi que serà anular, que el veurem des d'aquí. O sigui, tenim 3 anys seguits amb 3 eclipsis, que dona la casualitat que passen per aquí.
El de l'any que ve serà per si la Formentera, sí. I el del 2028 serà anular. Això què significa? Que
forma com, o sigui,
com un anell.
Sí, forma com un anell. Ve a ser un eclipsi total, però com que la Lluna està més lluny del que estava, per exemple, amb l'anterior que va passar...
Encara veurem una frangeta,
bueno,
de sol.
Sí, bastant gran. O sigui, és com un dònut el que veurem. Mm. No és tan espectacular com un total. Ara hem tingut un trio d'eclipsis. Doncs d'aquí 18 anys i 11 dies es produirà un altre trio d'eclipsis.
Ah, però si a mi em van dir que si em perdia aquest eclipsi passaven 200 anys fins
abans
que
de tornar a tenir un eclipsi total a Formentera.
Ah.
Això sí. O sigui, tornarà a venir un trio d'eclipsis, però aquest trio d'eclipsis no tornarà a passar aquí.
En una altra franja del planeta Terra.
Exacte, exacte. I cada 18 anys i 11 dies els eclipsis es repeteix aquest cicle. Bé, doncs aquesta gent, els mesopotàmics, babilònics, ja ho sabien. O sigui, això ho van anotar i ho tenien constància registrada d'això. O sigui, sembla mentida. Mm-hmm. Això va passar fa 2.500 anys.
Déu-n'hi-do.
Què més? Per exemple, Egipte, l'altra gran civilització de la zona. Mm-hmm. Aquesta gent tenien una fixació amb la seva gran estrella, que era Siri. Siri és una estrella que nosaltres la veiem aquí, ara no la veiem. A l'hivern, és una estrella fantàstica.
Sirius?
Sirius, sí. Mm. Sí, és l'estrella més brillant de la constel·lació del Canis Minoris, del gos. És una estrella que tu a l'hivern aixeques la vista i la veuràs per on està Orió, més o menys, que les típiques Tres Maries, el cinturó d'Orió.
Sí.
Veuràs una estrella que està per allí, per una mica més avall, molt brillant, d'un color blau. És molt maca. La veritat és que és una estrella, és molt fàcil. Així com ara veus Venus i el reconeixes perquè dius, quan es posa el sol aquests dies l'estem veient molt clar, Siri és el mateix. Doncs Siri era una estrella que, per exemple, pels egipcis era importantíssima, perquè els hi marcava el període de la inundació del Nil. Mm. I per ells aquí s'estructurava tota la seva economia, tota la seva agricultura. O sigui, era l'època fèrtil de la seva civilització. Per tant, ells orientaven tot el seu calendari en funció de Siri. O sigui que Però aquesta gent ja tenia notat quan vindria això. No és, mira, ara bé, ens toca, no, ells ja sabien quan passaria, perquè tenien el cel completament controlat i sabien que al cap de poc temps, d'unes setmanes, doncs aleshores vindria Siri i ja es preparaven.
Controlaven els patrons, en definitiva.
Sí, exacte. I, per exemple, Xina. I Xina, aquí, m'agradaria fer un petit apunt, perquè van ser uns astrònoms excepcionals. Tenien uns registres molt acurats de tot el que veien al cel, també podien preveure coses, però, per exemple, ells podien preveure eclipses, també podien veure cometes, però fins i tot tenen una cosa fascinant. L'any va ser l'any 1054, ho tenen apuntat els xinus i els egipcis també ho van apuntar.
1054 abans de Crist?
Sí, exacte. Sí. No, perdona, després de Crist.
Després de Crist. El segle XI.
Sí, el 1054 els xinus van detectar una fulguració, una brillantor molt gran al cel i la van apuntar. Actualment sabem que aquesta brillantor del cel, que va durar 22 mesos, o sigui, es veia una estrella durant el dia.
Uau!
Una estrella durant el dia.
O sigui, veies el sol i una estrella.
I una estrella durant el dia. I aquesta estrella avui en dia sabem que va ser una supernova, que actualment la podem veure, no podem veure durant el dia, però podem veure el remanent d'aquesta supernova. Una supernova és una estrella que explota, una estrella molt gran que acaba, arriba al final de la seva vida, es queda sense combustible i es converteix en, és completament inestable i explota. Les famoses, bueno, supernoves de les pel·lícules, doncs és una cosa similar. I això actualment és el que es coneix com la nebulosa, perquè les estrelles quan moren formen el que es diuen nebuloses. La nebulosa del cangrejo, la nebulosa del cranc, que és una nebulosa molt coneguda i que es mira amb telescopis i que s'estudia, és el remanent d'una estrella que va explotar a l'any 1054 i del qual els xinus van registrar el fenomen astronòmic. O sigui que actualment estem fent servir informació de fa 1000 anys en els nostres calendaris i que tot això ho hem heredat i ens serveix per les nostres observacions o fins i tot per veure que els registres històrics tenen una finalitat i tenen una funció que la compleixen la mar de bé.
I tant. Hem repassat l'arqueoastronomia, parlant de Stonehenge, també hem anat a Mesopotàmia, a Egipte, hem fet també un passeig per la Xina. Anem a Grècia?
No, sí, anàvem a Grècia, però mira, una coseta de... Una curiositat d'Egipte, perquè aquesta la tinc apuntada perquè me la van comentar i se'm van acostar una vegada i m'han dit, escolta, tu saps que la velocitat de la llum i la latitud de la gran piràmide d'Egipte, no sé si és la de Keops, coincideixen.
No.
I ja vaig dir, vinga, ja comencem.
Ja comencem. Les naus espacials...
Sí. Aleshores, però bé, vaig començar a mirar. I és veritat. Hi ha una coincidència, i deixa'm, ho tinc apuntat, perquè són números que jo no me'ls sé de memòria, però té una explicació, d'acord? T'explico. La velocitat de la llum, en el 8, que és el que pot anar més ràpid, o sigui, la cosa que tenim mesurada que es pot anar més ràpid i qual és un límit de la naturalesa que no es pot ara per ara superar, són 300.000 km per segon. Són exactament 299.792.458 metres per segon. O sigui, gairebé 300.000 km per segon. Si nosaltres agafem la latitud de la Gran Piràmide de Giza, es pot expressar exactament amb el mateix número. La latitud d'aquesta piràmide és... En decimals, expressant en magnituds decimals, és 29,97-92-45-8. I la velocitat de la llum en el 8 és, canviant les comes, és 299-192-45-8. Són exactament els mateixos números.
Però, bueno, no
per
sé...
Què? Vale, per què?
Per què? I la gran pregunta és, o sigui, els egipcis tenien, diguem-ne, capacitat i tecnologia per poder fer un mesurament d'aquest tipus?
No, aleshores és quan comença a haver-hi moltes...
Llavors els venusianos
venen. Els venusianos, no. Ja. T'explico. T'explico el que és realment, després cadascú que pensi el que vulgui.
Som-hi.
Coincidència, d'acord? Primer.
Ah, sí, així, random.
T'explico. La piràmide és enorme. Aleshores, aquesta latitud no passa... No és la latitud de la piràmide, és la latitud en un dels punts de la piràmide, és un punt aleatori de la piràmide. Si tu agafes el centre de la piràmide, una cantonada de la piràmide, qualsevol punt de la piràmide, no té aquesta latitud. És en un dels punts de la piràmide es produeix aquesta latitud. Però és un punt que no té cap rellevància ni cap importància en concret. M'explico? O sigui, la piràmide és enorme.
D'acord.
Cents de metres de llarg per cents de metres de llarg.
Ara potser quadra una miqueta més. O sigui, d'alguna manera estàs explicant, Jordi, que si agaféssim el camp de futbol del Formentera també podríem explicar tot l'univers en base al camp de futbol del Formentera.
Sí, després... Agafem l'altre fet, que és que depèn de les unitats. Això només coincideix si parlem de la velocitat de la llum en metres per segon, però si l'agafes en peus o l'agafes en milles, això ja no coincideix. L'estàndard d'agafar la llum en metres per segon és un estàndard de l'any 1983. Els metros no existien, els segons no existien.
Ja, però el metre també és una mida que té a veure amb la latitud terrestre.
Sí, sí, però això es va establir l'any 1800 i escaig, ja ho parlarem, ja ho mires. Però,
de fet, Formentera té una mena com de relació indirecta en l'establiment del metre, ho explica en Pierre Ballard en el seu llibre sobre l'aventura d'en Biot i Aragó fent triangulacions per la Mediterrània i van passar per Formentera.
Sí, doncs mira. Doncs això, de boca, això que ens aportem.
Sí, sí.
I després també el meridià de Greenwich. Aquí també la latitud es mesura en funció del meridià de Greenwich. El meridià de Greenwich no existia a l'època dels egipcis. Per tant, quan dius que és una coincidència...
Realment és una
coincidència. I aquí et diu, ostres, que interessant, i aquí, de manera sospitosa, aixeca la cella i et diu, què estàs intentant cobrir?
Ah, clar, estàs conspirant.
Ja estàs conspirant.
Ja.
I ja està. Aquest punt a part. Aleshores, ara entrem a l'altre episodi de l'astronomia antiga, que potser és el que més coneixem o el que més ens atreu, que és el tema de Grècia.
Molt bé.
Grècia, si la primera fase parlàvem de que el cel el miràvem per sobreviure, la segona fase ja comencem a preveure coses que poden passar, que a més també ens permetran viure, la tercera fase és ja, per què passen aquestes coses? Ja comencem a introduir la ciència. Ja comencem a dir, per què passen aquestes coses? Primer és, passa això, després és, passarà això, i ara és, per què passa això? I aquí entren els grecs, que van ser uns cracs, van ser uns erudits de la matèria, i aquí ja començarem a parlar de personatges importants. O sigui, ja no és, van deixar això apuntat, sinó és, van deixar això apuntat, i qui ho va deixar apuntat? I com ho sabia, o què és el que va preveure? El primer personatge extraordinari, Aristòtil. Aristòtil, matemàtic, físic, filòsof, de tot. Gran ciutat de l'època grega. Ell va defendre un univers geocèntric. I amb rutes completament circulars dels objectes al voltant de la Terra. Geocèntric vol dir la Terra està al mig i tot, absolutament tot, gira al voltant de la Terra. Jo això m'ho hauria cregut, perquè jo això és el que veig.
Clar.
O sigui, era una cosa que va ser molt assentada i va ser molt ben acceptada perquè realment coincidia plenament amb les observacions. Jo estic aquí, jo veig que ara les estrelles estan aquí, després van girant, sí. Veig que els planetes...
El que es mou és la resta,
és,
no?
És la resta. Jo sóc, perquè tot depèn, com sempre, tot depèn de què agafes com a punt de referència, no? O sigui, dos cotxes s'allunyen, un va 100 km per hora en un sentit i l'altre va 100 km per l'altre sentit, s'estan allunyant a 200 km per hora, quin dels dos es mou? Bé, depèn de quin agafis com a eix de referència. Pots agafar un 1,00 i és l'altre el que s'està movent. Doncs aquí, aquesta idea d'Aristòtil va ser potentíssima, va tenir influència durant gairebé 2.000 anys.
Oh, clar, fins a Galileo Galilei, entenc.
No, no.
Allò de por si mueve, no va per aquí?
Va per aquí, però això parlarem al següent programa.
Bé.
Perquè va després, fins i tot, vam tenir, durant l'època, va morir Aristòtil, al cap de poc, vam tenir la història d'Aristarco, Aristarco de Samos, deu sonar el nom i tal, hauràs sentit alguna vegada i tal, també segle III abans de Crist, doncs una història fantàstica. Aquest home ja va dir que era la Terra la que girava al voltant del Sol. O sigui, primera persona que diu, no, escolta, jo estic parlant de 1.800 anys abans de Copèrnic, que Copèrnic és amb qui iniciarem el proper episodi, que va ser el que va dir que la Terra girava al voltant del Sol, el model heliocèntric. Aristarco de Samos, 1.800 anys ja va dir, abans ja va dir, no és la Terra, no és el cel el que gira, és la Terra la que gira al voltant del Sol. Ho va intentar calcular-ho, ho va intentar demostrar tot, ja et dic que eren gent que va començar a introduir tot el tema de les matemàtiques i la física per explicar com funcionava el cel. Els seus números no van ser del tot correctes, perquè no tenia la precisió amb les eines que tenim avui en dia.
Tenien instrumental. Ah, ja començaven, eh?
Començaven a mesurar. Ells sabien perfectament el que era l'angle, la bisectriu, tot això.
Però telescopis i tal, oblida't.
No, clar, no. Aquí, fins que no va aparèixer el senyor Galileu, això...
Res.
Però eren gent molt intel·ligent. És que eren molt estudiosos. Eren gent que dedicava la seva vida a l'estudi. I eren tan intel·ligents com el més intel·ligent de la persona que pots conèixer avui en dia.
Okay.
Per tant, amb les seves limitacions... però amb el seu temps també van fer els grans avanços. Vaja, la història de l'astronomia està ple d'avanços importantíssims i de catàlegs importantíssims, que ara hi arribarem. Per què no va triomfar l'heliocentrisme d'Aristarco? Bàsicament perquè el geocentrisme d'Aristòtil encaixava molt bé amb les observacions i no es veia la manera que l'altra part pogués desplaçar el geocentrisme.
O sigui, Aristarco va tenir una intuïció més que una certesa?
No sabria dir-te. Ho va fer a través d'observacions, suposo. Però no sé exactament en què es va basar Aristarco. Mm. Simplement sabem que Aristarco va dir és la Terra la que gira al voltant del Sol.
I no li van fer gaire cas.
I no li van fer gaire cas. Va deixar els escrits i ens han arribat avui en dia. Vull dir, és un personatge molt rellevant. Sabem coses d'ell. Perquè ara avui en dia sabem que el que va dir ell, doncs, realment...
Era cert.
Era cert, és així. Després arribem potser al gran, gran, gran personatge de l'època grega, que és Eratòstenes. Eratòstenes. No sé si et sona el nom, si la sent... No. Eratòstenes era el director de la Biblioteca d'Alejandria. D'acord? I aleshores aquest home estava organitzant papirus, els papers, tenien papirs, era una biblioteca, era immensa, es va cremar, però molts científics avui en dia encara ploren la pèrdua que va haver allí, perquè si ens haguessin arribat els escrits i els tractats que hi havia allí, és que hauríem, potser, ens haurien quedat esparverats de les coses que haguéssim vist allí, no? Ostres, això ja ho sabien. Però bé, el director de la Biblioteca d'Alejandria, Eratòstenes, endreçant uns papers, uns papirus, li va arribar un que li va cridar l'atenció, que és que hi havia una observació que deia que a la ciutat de Siena, que la ciutat de Siena, espera, és està l'actual Assuan, l'actual Assuan, durant el solstici d'estiu, el solstici d'estiu és el 21 de juny, que és el moment, és el dia que el sol, o sigui, que el dia més llarg, el solstici d'estiu, és el dia més llarg i la nit més curta. Solstici vol dir sol que s'ha parat. Aleshores, és el dia que nosaltres mesurem que el sol arriba fins a un punt i a partir d'allí comença a retrocedir. Nosaltres aquí ho podem veure, que el sol s'arriba gairebé a esvedrar i a partir del 22 ja comença a anar cap a l'esquerra.
Això.
Doncs ell va veure, va veure en aquest papiro que deia que el solstici, al migdia, a la ciutat de Siena, actual Assuan, no hi havia ombra. Tu posaves un pal i aquest pal no projectava ombra. Però ell, a Alejandria, sabia que hi havia ombra. Ell mirava i diu, aquí hi ha ombra.
Per tant,
hi ha una diferència d'ombra aquí. Per què és això? Aleshores ell va contractar una persona perquè li mesurés la distància que hi havia entre Alejandria i Assuan. Quan va tenir aquesta distància i va tenir les medicions fetes, va projectar el pal a la mateixa hora, va prendre la longitud de l'ombra que projectava el pal i aplicant quatre càlculs molt bàsics de trigonometria, aquest home va calcular amb una precisió espectacular el diàmetre de la Terra. La història d'Eratòstenes es considera com el gran astrònom i referent dels cosmòlegs i dels astrofísics actuals.
Sense telescopis, sense calculadora, computació.
I aquí és el tema que has tocat tu, sense telescopis. Ens demostra que el que feia falta no eren telescopis. Avui en dia els tenim i els fem servir de manera científica i de manera divulgativa, com fem nosaltres amb les nostres activitats. Feia falta simplement observar el cel i que passés molt de temps, moltes generacions. Després tenim un altre personatge molt important, Hiparco. I dius, Hiparco no va ser una persona, un científic que fes grans descobriments, però sí que va ser una persona que va començar a fer un catàleg estel·lar molt important. Aleshores, moltes de les magnituds de les estrelles que tenim avui en dia daten dels catàlegs d'Hiparco. O sigui, estem parlant del primer gran catàleg que recull les característiques de les estrelles que coneixem avui en dia. I aquestes han perdurat durant més de 2.000 anys i actualment encara són vigents. Sí que han canviat les nomenclatures, sí que han canviat la manera de mesurar-ho, però sí que les observacions d'aquest home, traduïdes al llenguatge actual, coincideixen plenament amb el que tenim ara.
Caram.
I acabarem amb l'últim. Podríem parlar també de Hipàtia. No vull parlar d'Hipàtia, però
Hipàtia
d'Alexandria, que es va fer molt coneguda sobretot per la pel·lícula Àgora.
De
l'Amenàbar,
no?
T'haig de dir que m'hauria agradat poder afegir Hipàtia, però Hipàtia no va tenir realment el que se li atribueix a la pel·lícula. Hipàtia no va deduir l'elipse, ni va ser una matemàtica molt... amb molta producció, ni una persona que tingués grans descobriments. El que sí que va ser una persona molt influent i que sobretot va fer moltes revisions de tractats antics els quals va corregir o va posar les seves anotacions. I a més era una persona amb molta influència, però tot el que se li atribueix a nivell cinematogràfic realment no és així.
Com sol passar, no?
Sí, sí. I acabarem amb l'últim gran personatge de l'època antiga, que és Ptolomeu. Ptolomeu va ser el que va deixar l'obra més gran escrita de l'època antiga. Durant aquella època hi havia déus, hi havia astronomia i també hi havia astrologia. Hi havia astrologia, però en aquella època l'astrologia i l'astronomia no hi havia una distinció com la tenim avui en dia, tan establerta. Aleshores, Ptolomeu, ells tenien una perfecta creença completament assimilada de que el cel tenia un funcionament que ens deia com funcionaven les coses, però també havíem de saber que això funcionava així perquè els déus ho volien d'aquesta manera. L'astrologia també existia i estava molt present. I Ptolomeu va deixar uns escrits, actualment encara estan, no sé que els pot recuperar, que són el Tetrabiblos i l'Almagesto. L'Almagesto és un gran tractat d'astronomia que explica en tot el cel, i el Tetrabiblos és un gran tractat d'astrologia que explicava com ens... O sigui, sabem que les coses passaran i ara és esbrinar com ens poden afectar, el que fa una mica l'astrologia, que intenta a partir de les influències dels astres en què ens afecta a nosaltres això. I la primera, diguéssim, gran distinció escrita entre un i l'altre potser va començar amb Ptolomeu.
Un dia et preguntarem sobre què opines tu i com vius tu això dels horòscops i l'astrologia.
Mira, no m'ho pots preguntar ja, perquè jo amb això sempre tinc una resposta molt clara. Quan moltes vegades ens ho comenten, estem a les plantades i ens ve gent, escolta, i l'astrologia vosaltres què? I sempre diem, mira, nosaltres som associació astronòmica. L'astrologia no és aquí, és al fons a la dreta. I sempre ho diem bé, ho diem amb els riures i tal, però no és un tema que nosaltres toquem, perquè no el dominem, no el coneixem, potser no ens interessa tant com a d'altres persones li pot agradar més, a mi m'agrada més, o a nosaltres ens agrada més el tema de agafar la ciència, intentar fer-la divulgativa o intentar parlar de coses que puguin ser, que puguin dir, uau, que interessant això.
Teniu la pròxima activitat ja Formentera Mira el Cel programada o què?
Sí, espera.
Estem al setembre, no?
Ens anem cap al setembre.
Bé, entretant, recordeu aquest espai que fèiem en col·laboració amb l'Associació Astronòmica de Formentera. Esperem que les paraules d'en Jordi ressonin aquestes nits d'estiu tan fresquetes en les que gaudim de companyia a l'aire lliure mirant les estrelles. El dia 11, el dissabte 11.
Sí, el dissabte 11.
On? El molí?
Serà Can Marroig, aquesta.
Ah, Can Marroig.
Can Marroig, perquè aquesta no serà de lluna, aquesta serà d'espai profund. Les d'espai profund acostumem a fer-les a Can Marroig.
Molt bé. Bé, doncs, Jordi Alemany, de l'Associació Astronòmica de Formentera, gràcies una vegada més per fer aquest espai per gent curiosa i que és un malson pels terraplanistes. Gràcies.
Moltes gràcies.